L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, l'experiència conscient. Diu el catedràtic emèrit en psicobiologia Ignacio Morgado al seu llibre El espejo de la imaginación, que presenta avui a l'ofici de viure. Què és la consciència? La consciència és com una pantalla o mirall mental on el cervell presenta contínuament la informació que necessitem conèixer per guiar el comportament. És també l'estat que semi-perdem quan dormim o quan ens anestesien en un quiròfan, situacions en què la ment mateixa continua activa perquè només la perdem realment quan el cervell deixa de funcionar, cosa que passa quan ens quedem inconscients. En aquestes situacions, el cervell i la ment continuen funcionant, tot i que d'una manera diferent de l'habitual. Per explicar com és possible això, el nostre convidat d'avui ho compara amb l'aigua i els seus diferents estats. Diu, de la mateixa manera que l'aigua pot presentar-se en diferents estats, sòlid, líquid i gasós, sense perdre la seva naturalesa, és a dir, sense deixar de ser aigua, la ment i els seus diferents processos també poden donar-se en dos estats, conscient i inconscient, cadascun amb graus diferents de profunditat. També és cert que imaginar el cervell com a productor de pensaments i de la ment és, segons Ignacio Morgado, una manera errònia d'entendre la seva naturalesa. En realitat, demanar on és la ment o on són els pensaments és tan absurd com demanar on és la digestió o on és la respiració. Però el cervell crea contínuament la il·lusió que la ment sempre acompanya el cos i això facilita que ens moguem amb eficàcia per aconseguir propòsits en lloc de fer-nos sentir que vivim fora de nosaltres mateixos, perquè això ens semblaria una bogeria. Avui, l'experiència conscient a l'ofici de viure. Ignacio Morgado, ben retrobat. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres una vegada més per convidar-me a Catalunya Ràdio.
Presentant El espejo de la imaginación, que ha publicat Ariel amb el subtítol de Què és la consciència. Bé, en algun moment del llibre diu Ignacio que és el que dona sentit a la nostra vida.
Absolutament. Imaginem que fóssim com un vegetal, no? Un ésser viu que neix, viu i mor, però mai se n'adona de la seva pròpia existència. Si fóssim això, realment la nostra vida no tindria el mateix sentit que té quan som conscients.
Des d'aquest punt de vista, podem dir que és el més important de la nostra vida?
En cert sentit, podem dir que sí, perquè, clar, per el que acabem de dir, perdre la consciència és perdre-ho tot. Jo he conegut col·legues del món de la clínica, m'han mostrat a vegades a individus que estan inconscients en una unitat de vigilància intensiva i, clar, ens podem preguntar, té sentit això? Doncs pues no ho té. El que passa és que, clar, aquest món de la inconsciència és un món molt especial, perquè el que la perdis en un moment determinat no vol dir que no la puguis recuperar. I això, en cert casos patològics d'accidents i traumes cerebrals, no sempre ho tenim clar i de vegades pot estar una persona inconscient en una unitat de vigilància intensiva dies, mesos i fins i tot anys i qui pren la decisió de desconnectar-ho? És una decisió moral, ètica, no únicament clínica. Són situacions molt complicades que, en el fons, ens estan portant al tema que aquí tractem, al tema de la consciència. Té sentit viure sense consciència?
Aquesta pregunta suposo que se l'ha fet Ignacio Morgado al llarg de tota la seva carrera, fa
sempre,
molts anys.
Sempre, però mira, te diré una cosa, Gaspar. Estic una mica estranyat, al·lucinat, de que aquest tema hagi aixecat tanta tensió, perquè jo pensava que era un tema només dels que pentinem canes o dels que ja portem molts anys en la biologia i al final els darrers anys de la nostra vida ja de jubilats i tot, mos interessem per coses que abans no eren el motiu principal del nostre interès, i no. Resulta que he publicat aquest llibre i la tensió que ha despertat en els medis i en molts sectors de la població és impressionant. Jo realment estic una mica sorprès, al·lucinat de l'interès que porta aquest tema.
Quan pensem en la ment, llegim el llibre, la nostra pròpia ment la sentim com una cosa canviant que flueix i se'ns escapa cada moment, com anant més enllà de nosaltres mateixos. Però, tot i que complexa i misteriosa, la ment és el més familiar i propi que tenim, allò amb què cadascun de nosaltres s'identifica més. La meva ment sóc jo. No ho sembla, però la ment és també com una presó sense murs ni reixes de la qual no podem sortir per molt que ho intentem. No hi ha res de la vida humana que no sigui el que hi cap a dins. Dins d'aquesta presó mental que encara que no ho sentim ens trobem presoners. És potent, la imatge, la
però
comparança.
Però és així. Tot el que podem entendre del món és el que hi cap dins d'aquesta nostra ment conscient. Òbviament hi ha processos inconscients, però d'això no ens adonem per definició, no? I sortir de lo que és la capacitat mental ens porta a un món extracientífic que no podem explicar. Així que ens hem de conformar en tenir tot el que hi ha a la nostra ment i tot el que podem aprendre, saber, percebre, sentir amb la nostra ment conscient.
La consciència és un estat mental íntim i personal, escriu en el llibre, perquè només podem sentir la pròpia i mai la dels altres. És a dir, no hi ha manera de penetrar en la ment i pensaments d'una altra persona com ho fem en la pròpia. Únicament podem saber que les altres persones són conscients i tenen pensaments i sentiments com els nostres pel seu comportament, per veure i reconèixer que es comporten com creiem que es comportaria un ésser conscient. Per tant, estat mental íntim.
Absolutament. És la característica principal de la consciència, la subjectivitat. La meva ment conscient, la meva consciència és meva, únicament meva. La dels altres és la d'ells, però jo no puc penetrar a la ment dels altres. Fins i tot això ens portaria a un absurdo, perquè jo podria pensar que vic en un món on només jo sóc un ésser conscient i els altres són robots que es desenvolupen d'una forma que a mi me fa pensar que podrien ser també conscients, però podrien no ser-ho. Jo mateix podria ser un robot, aquí mateix parlant amb un gran periodista, que consideraria que està parlant amb una persona conscient i podria ser un meravellós robot super sofisticat que es comporta exactament com una persona conscient i que respon a les seves preguntes igual que respondria una persona conscient. És a dir, tot això és una fantasia, però és la fantasia que ens permet indagar una mica en aquest fenomen tan peculiar que és el de que la subjectivitat és la característica fonamental de la consciència.
Clar, un dels motius probablement, no, Ignacio, i vostè n'ha escrit molt sobre el tema, sobretot amb articles periodístics, no, pels quals suscita tanta expectació tot el tema relacionat amb la consciència, és perquè, entre altres coses, és que fins a quin punt la intel·ligència artificial, no, i l'evolució dels robots pot portar-los a arribar a ser conscients, si això és possible.
Bueno, els científics estan una mica dividits en aquest sentit. Hi ha qui pensen que és impossible que un enginy artificial de matèria inorgànica pugui arribar a ser conscient i al mateix temps pensen que només la matèria orgànica podria arribar, la matèria orgànica complexa, com els cervells dels éssers superiors, poden arribar a ser conscient. Però, a veure, hi ha altres que pensen que si aconseguíssim fer un ingeni artificial tan sofisticat i complex com el cervell humà, que aquí hem parlat moltes vegades en el teu programa, que té 86.000 milions de neurones, cada una d'elles connectades 4, 5 o 5.000 vegades amb d'altres, si féssim un instrument, un aparell artificial d'aquesta mateixa complexitat, hi ha qui pensa que espontàniament aquest aparell, aquest ingeni, podria ser conscient, espontàniament conscient, encara que seguéssim sense saber com aquest ingeni crea la consciència, igual que no sabem encara com el nostre propi sofisticat cervell crea la consciència.
Sí, per mi aquesta seria la mare dels ous. És a dir, no sabem encara, i reprodueixo les seves paraules, i en el llibre en parla d'una manera o una altra, com la matèria, per dir-ho així, dona lloc a la consciència.
A la imaginació i a la consciència, exactament. Sí, sí, sí. No ho sabem.
Hi ha moltes hipòtesis, això sí. I en el llibre les explica, no?, de manera molt raonada i planera, però només són hipòtesis.
Sí, són hipòtesis. I no moltes, per ser certs. Sospitem, sabem algunes coses, no? Hi ha una part que és el que se'n diu en la literatura anglosaxona el soft problem, que és com les neurones s'organitzen per fer la consciència, com treballen per fer el cervell conscient. I hi ha una altra cosa que és el soft problem. Com aquesta activitat, sigui la que sigui, que crea la consciència, crea això que en diem consciència, que en el fons no sabem què és. La naturalesa íntima de la consciència no sabem quina és. De fet, la consciència la definim en pla negatiu. Definim millor el que no és consciència que el que és consciència. Què no és consciència? Pues, dormir sense somiar. Això és inconsciència. Què no és consciència? Està anestesiat en un quiròfan. Això és inconsciència. Però què és la consciència? A l'hora de dir què és exactament i no definir-la en negatiu, tenim molts problemes. I tenim tants problemes, Gaspar, que, i aquesta és una visió molt personal meva, que ni siquiera som capaços d'establir una hipòtesi de què és la consciència o com és això que em diuen hard problem, problema difícil de la consciència. I aquest fet, el que el cervell humà actual, el nostre cervell, no pugui ni siquiera proporcionar, crear una hipòtesi sobre què podria ser la consciència, és el que a mi em fa pensar que aquest cervell que tenim no pot entendre què és la consciència.
Però potser d'aquí unes quantes generacions, eh?
D'aquí unes quantes generacions, potser unes quantes poques, ho sabran. Però què passarà? Que llavors aquestes generacions que puguin accedir al coneixement de què és la consciència tindran altres problemes que avui ni siquiera som capaços d'intuir i que seran el preu que tindran que pagar per haver accedit al coneixement sobre la intimitat de la consciència. Un ximpanzé en la seva gàbia no sap què fer una arrel quadrada, per molt que intentis ensenyar-li, no? Però no es planteja el problema de què és la consciència, no té aquest problema, m'entens? Algun dia sabrà fer arrels quadrades. Quan el seu cervell hagi passat de pesar mig quilo i pesi una mica més de quilo i mig i ja sàpiga fer arrels quadrades, però llavors tindrà un problema que abans no tenia. I el problema serà què és la consciència, quina és la intimitat de la consciència. Serà el que ens passarà a nosaltres, bueno, a nosaltres no, als que ens puguin succeir en el temps per arribar algun dia a conèixer la intimitat, la naturalesa de la consciència.
El ximpanzé, que per cert és un dels animals que podria ser conscient, no? Perquè reconeix el seu reflex al mirall?
Bueno, un ximpanzé és conscient, eh? De lo que parlem quan parlem de miralls és de...
Autoconsciència.
De autoconsciència, que és la capacitat de ser conscient de que som conscients i pensar en els nostres propis pensaments. Només s'ha pogut demostrar que autoconsciència o metaconsciència la tenim només als éssers humans superiors. Però hi ha alguns científics, sobretot els que treballen en el món de l'ecologia, que s'estimen molt els animals amb els que treballen, que tenen ganes d'atribuir-li també metaconsciència, no? I llavors s'han dit tres possibilitats d'éssers inferiors als humans metaconscients, que són els elefants, els dofins i els bonobos, ximpanzés, bonobos i tal. Per què? Perquè se suposa que són espècies animals que es reconeixen amb elles mateixes en un mirall. Quan es miren al mirall, saben que el que estan veient és un reflexe d'ells mateixos. Altres espècies, diferents a aquest tret, no se n'adonen. Un gat, per exemple, quan se mira en un mirall, pensa que és un altre gat i intenta a mirar a veure si està darrere del mirall, no? Però aquestes tres espècies que reconeixen un mirall s'ha dit que podrien ser autoconscients, però tampoc s'ha demostrat més enllà d'aquesta reflexió. Vull dir, la reflexió és correcta, se n'adonen que són els mateixos, però passar d'aquesta reflexió a dir que tenen autoconsciència i saben que són conscients de que són conscients i pensen en els seus propis pensaments conscients, això ja és un pas que no és científic.
Aleshores, de moment hem dit, ha dit Ignacio Morgado, professor Morgado, que la consciència és el que dona un sentit a la nostra vida, que no sabem com el cervell produeix la consciència científicament, per tant, i corregeixi-me si m'equivoco, no s'ha demostrat científicament que el cervell produeixi la consciència.
Sí, sí, s'ha demostrat científicament, perquè quan el cervell s'atura, quan les neurones moren, la consciència desapareix. Clar, si ara me vols dir que hi ha consciència més enllà del cervell, pues això és una altra història. però la consciència això... que estem parlant és la consciència biològica que resulta de les neurones, de la complexitat del cervell de moltes espècies animal que són espècies conscients. Quan falla el cervell, falla la consciència. Això ho tenim claríssim. Això ho tenim claríssim. I te diré una cosa, Gaspar. Mira, tampoc és tan interessant conèixer la naturalesa íntima de la consciència. El que sí seria interessant és saber com han de treballar o com podem fer treballar les neurones de tal manera que produeixin consciència. Per exemple, si tens un familiar, una persona que ha caigut d'una moto o un accident de cotxe, el que sigui, i ha quedat inconscient, volem saber als científics i als clínics, sobretot, i els seus familiars ja no diguem, com podríem fer perquè aquesta persona recuperi la consciència. Si poguéssim fer un tractament clínic amb medicaments o amb algun tipus de teràpia més o menys invasiva perquè recuperés la consciència, poc ens importaria saber què és la consciència. El que ens interessaria és tenir-la. De fet, als humans ens interessa la consciència perquè treballem amb ella, li dona sentit a la nostra vida i no canvia res a la nostra vida el no saber la seva naturalesa íntima, el no conèixer-la, el no saber exactament què és. El que sí és important és tenir-la, no perder-la, o no perder-la parcialment, o tenir-la alterada o alguna cosa així. I tot això, les alteracions de la consciència i la pèrdua definitiva de la consciència depèn del cervell. I en això sí que s'han fet progressos en la ciència, en la neurociència.
Un dels motius pels quals desperta tanta expectació tot allò relacionat amb la consciència són, com vostè sap, les experiències properes a la mort. La persona quan està morta clínicament, però que en canvi veu què passa en el quiròfan. Aquí la consciència continua viva malgrat la mort del cervell.
No.
No?
No, mira, jo m'has de permetre fer una broma que la faig sempre.
Ho dic perquè aquesta sap que és la tesi, per exemple.
Abusaré una mica de l'audiència de Catalunya Ràdio.
Sap que el doctor Gómez Marín, al qual vostè esmenta en el seu llibre, aquesta és una de les hipòtesis que ell té en compte després d'haver viscut també una experiència propera a la mort.
No, me sembla que... No, ara no recordo haver parlat jo d'això en el meu llibre.
No, que l'esmenta vostè a ell. És a dir, vostè cita l'ex Gómez Marín de Lacan.
Sí. Mira, Gaspar, Jo explico sempre una cosa de la que m'agrada partir quan me parlen d'aquestes experiències properes a la mort o postmortem, que són encara les pitjors. I parlo sempre jocosament d'un anunci que havia abans en el nostre país, que era un anunci d'un matamosquitos. I l'anunci deia lo següent: los mata bien muertos. M'entens? Vull dir que aquestes persones que diuen, per exemple, que han mort i han tornat a la vida i han pogut explicar com és la mort, què se sent després que has mort i tal, això és una fal·làcia. Això no podem donar-lo com un fet real. Experiències pròpies a l'amor, properes a l'amor, de gent que es creu que està a punt de morir-se per el seu estat fisiològic, per el seu estat somàtic, etc., sí que n'hi ha. I que hi hagin alteracions de la consciència en aquestes situacions és normalíssim. És que alteracions de la consciència la podem tenir a la vida moltes vegades. La consciència no és igual des de que t'aixeques al dematí fins que t'has espavilat, has pres una dutxa, has pres un cafè, etc. Va canviant. La consciència és canviant, té graus diferents de profunditat i fins i tot de capacitat per analitzar elements dins de la pròpia consciència. I per tant, jo penso que quan se parla d'aquestes experiències properes a la mort, s'està intentant parlar d'algo super sofisticat i extracientífic, que no té sentit que una persona que està propera a morir pugui tenir alteracions de la consciència. És el més natural del món i el més esperable. Si aquesta persona està propera a morir és perquè el seu cos no està funcionant bé. I llavors, si el cos no funciona bé, el cervell no funciona bé i la consciència tampoc és una consciència normal, per ser una consciència alterada. Ara, anar més enllà ja de la consciència fora de les neurones i del cervell és un capítol que la ciència que jo treballo, la neurociència, no contempla.
Sí. Àlex Gómez Marín, que cita vostè de l'Institut de Neurociències de Lacan, que ens va acompanyar programa.
Vale. És que havia pensat que parlaves de una altra persona. Sí.
Ell ens va acompanyar en aquest mateix programa parlant de la seva pròpia experiència propera a la mort. I ell, a grans trets, el que diu és el 99% dels meus col·legues, entre els quals m'imagino que l'inclou a vostè, amb tota l'admiració que m'imagino que sent cap a vostè, diu, parteixen de la base que el cervell produeix la consciència. Diu, però jo m'obro a una altra hipòtesi que ja va dir William James fa un segle, gran psicòleg nord-americà, que va dir el cervell no produeix la consciència, entre altres coses, perquè jo per això
sinó
li pregunto...
Sinó que únicament l'administra o alguna cosa així. No?
Ell diu, és un receptor de la consciència. Ell diu, és una hipòtesi a la qual no estan oberts encara els meus col·legues. Diu, cada cop n'hi ha més, que estan més oberts a investigar-ho, però si no és així no s'explica com tots aquests fenòmens, com ara els que estem parlant.
El panpsiquisme i tot això, no? Sí, mira, Gaspar, jo no arribo a això. No arribo, entre altres coses, però ja tinc prou amb intentar explicar com el cervell, aquest que tenim, aquest cervell real que tenim les persones o altres animals evolucionats, pot produir la consciència. Ja tenim prou amb això. Com per ficar-me, a més, en altres vies de la consciència que puguin ser alienes al propi cervell, etc etc. Ja me conformaria jo amb saber això. Però torno a insistir, és que entendre la naturalesa íntima de la consciència tampoc ens aporta gran cosa. Perquè mira, tu te compres un ordenador, un super nou, sofisticat, etc, i el que t'importa és que treballi, no? Que faci la funció que tu esperes que faci amb el programa pertinent, no? Però no t'importa gaire com per dins treballa i funciona i tot això. Ja ho faran els tècnics o els creadors d'això. Una mica això ens passa amb el cervell i la consciència, no? Que tampoc ens importa gaire pues, què podrà fer, o sigui, com el cervell la fa. El que ens importa és tenir-la i usar-la, utilitzar-la en la nostra vida per tot el que fem. Pensar, decidir, raonar, prendre decisions, etc. Però també te diré una cosa. L'ho he explicat en el meu llibre. Ja sé que tu no vols fer-me spoiler, però jo me faig auto-spoiler. No?
Ah, d'acord. Perquè... Sí, no, si els fa vostè,
sí,
cap
no,
problema.
Perquè la missió dels científics, sobretot dels científics grans com jo, és transmetre a la societat el que hem pogut aprendre, sigui o no veritat, però el que creiem almenys nosaltres. No? I jo, donant-li voltes, com tu deia fa una estona, a aquest tema de què és la consciència, que porto ja anys i anys donant-li voltes, he arribat a pensar, i per què l'evolució no ens ha fet, no ha canviat prou com per el cervell evolucionat pugui entendre què és la consciència. I llavors, com que l'evolució sempre camina cap a coses que tinguin tendència a ser productives, no sempre, però sí, i tampoc és teleològica, tampoc va, tampoc l'evolució té una finalitat, no? Va fent i va fent, i el que funciona pues, es manté, i el que no funciona queda fora. Doncs jo he pensat, i si ha funcionat evolutivament el no saber què és la consciència? Perquè al no saber què és la consciència, el nostre cervell opta per creences sobrenaturals. Si sapiguessin què és la consciència, potser no tindrien tanta felicitat per creure que hi ha alguna cosa més fora de nosaltres que ens supera, que està més enllà, no? I quin és el valor que tenen les creences sobrenaturals? Doncs el valor que tenen és que ajuden a la gent a viure, sobretot a la gent pobre, a la gent humilde, a la gent malalta, a la gent dels països que estan desenvolupats i viuen en extrema pobresa. Mira, jo acabo de venir l'any passat a la meva dona de la Índia, que estem a un grup de col·legues espanyols aquí de Catalunya i València, finançant un col·legi per nens pobres de la Índia, i quan tu veus la pobresa i la misèria que hi ha allà, l'únic que sostén a molta gent que no té ni casa, ni menjar, ni res de res, és la creença sobrenatural de que això no s'acaba aquí, de que hi ha algú més. És a dir, aquestes creences tenen un valor evolutiu per resistir en la misèria. I és per això que jo penso que la ignorància sobre el que és la consciència també pot tenir un cert valor evolutiu. Me puc equivocar, és una mera hipòtesi, però me lliga, m'entens? Me lliga, és coherent amb el que he vist, a el que sento, a el que palpo en el món en el que
vivim. I el que li deia la seva mare, hay algo más, eh?
Exactament, la meva mare els darrers anys, i no era una dona creient, no? Ni molt menys, però els darrers anys de la seva vida sempre deia, hijo, no sé què, però hay algo más, no sé, algo debe de haber. I això li ajudava, m'entens, Gaspar? Això li ajudava i mai, mira, jo mai passaré, sóc un científic positivista, materialista, si vols, però mai dedicaré ni un segon del meu temps i de la meva vida a intentar treure-li la fe en creença sobrenatural a una persona que les tingui. Perquè jo no, entre altres raons, primer, perquè no puc fer-ho, segons, perquè jo no puc donar-li res a canvi. a una persona que tingui una fe determinada, què li dono jo a canvi si li trec aquesta fe? Per això m'he oposat molt a algun filòsof i científic que prediquen un ateisme radical. Deixa que la gent cregui, deixa que la gent s'auxiliï mentalment de la manera que cadascú pugui. Un gran intel·lectual pot omplir la seva vida amb el coneixement intel·lectual que té, però la gent que no arriba a aquesta intel·lectualitat té que buscar altres recursos. I, bueno, i a part d'això, pues, bueno, pues, si Déu existeix, jo no puc dir que sí o que no, però tampoc m'hi puc oposar.
Sí. Déu és una paraula que s'ha utilitzat tradicionalment al llarg de la història, que ha rebut molts noms. Hi ha gent que diu un dels noms és el de consciència. Només sí, ho deixo apuntat.
Pot ser.
Perquè, ho dic perquè des d'aquesta premissa, no, que vostè ja deixa clara quina és la seva postura des d'aquesta premissa de la consciència, seria quelcom que aniria més enllà del cervell.
Exactament, sí, sí, i és claríssim. És que, a més, si no hi ha consciència, no hi ha... La idea de Déu tampoc pot existir. La idea de Déu és una idea conscient. Per tant, es basa totalment en la consciència. I, bueno, ja ho deia també Vargas Llosa, mentre la religió no faci mal a ningú, pues el que la tingui, la tingui. I si li fa bé, pues bendito sea, m'entens? Lo important és que no li faci mal a ningú. Hi ha hagut etapes de la història de la humanitat en què la religió ha estat perversa i ha fet molt mal, però altres vegades no, ha ajudat molt a la gent a sobreviure, sobretot en situacions difícils. I per altra banda, cap científic pot explicar-ho tot. Si hi ha una part de la vida humana i de la imaginació que no l'explica la ciència, pues no la podem explicar. No hem de ser tan supremacistes de dir que l'únic que hi ha és el que podem explicar nosaltres. Pot ser, hi ha altres coses que no les podem explicar i podrien ser.
Una de les principals il·lusions, pàgina 50, que creen el cervell i la ment conscient és que la llum i els colors són a fora, omplint l'univers i l'ambient on vivim, i que els nostres ulls l'únic que fan és captar-la per percebre'ls. De la mateixa manera, creiem també que l'olor surt de la tassa de cafè calent i ho percebem quan arriba a les nostres fosses nasals. Però resulta que res de tot això és cert, perquè la llum no existeix fora de nosaltres i de la nostra ment, és a dir, fora del nostre particular metavers. I això és com et fa ballar molt el cap. La veritat és que quan ho llegeixes i quan te n'adones, dius, ostres, doncs que trist, no?, que és l'exterior.
Sí, no és trist, és al contrari. És alegre, per una raó. Perquè si realment el que hi ha fora de nosaltres és matèria i energia. Els sentiments, les percepcions conscients són resultat del treball del nostre cervell. El cervell, gràcies als nostres sentits, ulls, oïda, nas, llengua, etc., captura la matèria i l'energia que hi ha fora de nosaltres, i en lloc de fer-nos-la sentir tal com és, que seria avorridíssim sentir les molècules tal com són o l'energia electromagnètica tal com és, no sabem ni siquiera com seria, però seria algo molt tosco, molt d'això, pues aquesta energia, els nostres òrgans del sentit, l'envia al cervell i el cervell les transforma en percepcions conscients, en llum, en so, en olors, en sabors. És a dir, li dona sentit a tot això que és la matèria i l'energia que hi ha fora de nosaltres, i nosaltres tenim la percepció, diguem-ne, ingènua, per així dir-ho, de que tot això està fora de nosaltres, però no està fora de nosaltres, només està dins de nosaltres, en els nostres pensaments conscients.
O sigui, una tassa de cafè no fa olor?
Una tassa de cafè expel molècules, que quan, si està calenta, si està freda, no, si està calenta, per això només sentim l'olor quan està calenta la tassa, no quan està freda. Expel molècules del cafè i dels altres ingredients que hi ha a la tassa, que capturen les nostres fosses nasals, i per al nervi òptic s'envia a parts del cervell, particularment de l'escorça cerebral, que converteixen aquestes estimulacions elèctriques que han creat les neurones del nas en el sentit del olor. El sentit del olor.
I llavors, quan estem, per exemple, escoltant i assistint a un concert meravellós o a una òpera al Liceu...
No hi ha so a la sala. Sembla increïble.
Per això ho dic, que era trist.
Ho sé que no hi ha so, però ara me podries dir... I què hi ha, llavors? Jo te lo diré. Vibracions a les partícules de l'aire. Si poguéssim agafar, què sé jo, un aspirador gran... posar-lo en el sostre de la sala de concerts i aspirar tot l'aire que hi ha a la sala de concert, ja podrien tocar tot el que volguessin els músics i cantar tot el que volguessin cantar, les barítones, els tenors i tot, que no sentiríem absolutament res, l'audiència. Res, absolutament res. El que hi ha en una sala de concert o aquí mateix, entre tu i jo, ara mateix, són vibracions de les partícules de l'aire que els nostres oïdes capten i converteixen en estimulacions elèctriques que van a una part del cervell, de l'escorça cerebral, que és allà on té lloc la màgia de convertir aquesta activitat elèctrica en sensacions, percepcions sonores. És realment meravellós. És la màgia del nostre cervell. Però jo entenc que a la gent del carrer li costa molt que tu li diguis, mira, tota aquesta llum d'aquest dia assolellat que veus aquí, tots aquests colors del cel blau, etc., no existeix, només està en la teva ment, en la teva imaginació. Moltíssima gent te diria, anda, venga, no m'enredis, fora. Què vols? Que jo crec que aquestes tonteries, fora. No, pues és la ciència. És entendre com funciona el nostre cervell. I realment és meravellós que hagi evolucionat la capacitat de convertir la matèria i l'energia en percepcions tan hermoses, tan meravelloses com, per exemple, els colors. Què seria un món sense colors? No seria tan maco. El desenvolupament, per exemple, d'algú que es basa en el sentit del color, que és, per exemple, el meravellós món de l'art, no existiria tal com existeix si no tinguessin la capacitat de percebre colors. Bueno, podien percebre altres formes d'art, no ho nego, però el color i tot el que és la visió, el món visual, li dona obra perspectives que van més enllà d'entendre coses o de diferenciar coses, perquè una de les raons del color és pràctica. Per exemple, diferenciar una fruita madura d'una fruita verd ho fas pel color. O sigui que això, el color no és per fer maco, és, m'entens, per triar el que et convé triar. Però a partir d'aquí, el desenvolupament de les percepcions de tota mena desenvolupa el meravellós sentit de l'art, que és un encumbrament de la ment humana a un nivell extraordinari.
Se sap com el nostre cervell experimenta i fa possible la sensació que li produeix un determinat color, per exemple, el color rosa, o el gust de la xocolata o de la maduixa? Hi ha paràmetres que es puguin mesurar exactament?
Sí, físicament sí. Sempre podem veure la longitud d'ona que té un color, etc, etc. Podem donar trets físics de mesurables dels colors. Però deixa'm que et porti més enllà, al món de la ment, més que al món de la pura física, perquè el de la pura física és bastant clar. Te puc dir la longitud d'onda d'un color o d'un altre, i això és irrebatible, no? Però te podria jo dir, com l'explicaries el color vermell a un sec de naixement, a una persona que no ha vist mai la llum? Com li explicaries? És impossible, no la podria explicar. Sembla més senzill, però és igual d'impossible. Com l'explicaries el color vermell a una altra persona, encara que aquesta persona ho vegi? Què li diries? Que és una mica vermellosa? Trampa, no pot ser. És impossible. Hi ha coses que només es poden, les pot experienciar la pròpia ment. Ni siquiera sabem si els demés ho experimenten de la mateixa manera que nosaltres. Jo tinc davant un micro de color groc i tu probablement me diràs també que és de color groc, però tu veus el groc que jo veig? Podem estar segurs que estem veient el mateix groc, o si veiem el groc de la mateixa manera, encara que no estem parlant de matisos del groc? És que el món de la ment és apassionant. I és sobretot el que dèiem abans, subjectivitat. La manera que jo tinc de veure un color és meva, només meva. No puc assegurar que totes les meves persones veuen el color que jo estic veient de la mateixa manera que jo ho veig. Una altra cosa és les relacions d'aquest color en altres coses del món. Això ja estem d'acord en que pot ser diferent, no? Per tu, el color groc aquest, que ets un periodista, pot estar molt relacionat amb un estudi de gravació. Per una altra persona, el color groc pot estar relacionat amb un estudi de pintura, o què sé jo, amb el color del bus que pren cada dia per anar a la feina. Però això és una cosa diferent, diferent de lo que és la pròpia percepció. El món realment del sentit és una meravella, de veritat. I jo de vegades trobo a faltar que els bons periodistes com vos no ens feu parlar també alguna vegada del sentit, perquè és que dona lloc per coses extraordinàries.
És apassionant, bé, però per això tenim el seu llibre, Ignacio Morgado, bueno, els seus llibres, vaja, els seus qualsevol. L'Espejo de la Imaginació és l'últim llibre que ha publicat, l'ha publicat Ariel. Bé, com sempre és un plaer acollir-lo en aquest programa i, evidentment, hi estaríem molta estona. Abans vostè parlava de la seva experiència amb l'Índia. Una de les lliçons des del punt de vista de filosofia de l'Índia que s'ha anat repetint al llarg de gairebé 20 anys en aquest programa per diferents convidats que han vingut, filòsofs, alguns filòsofs de la ciència, és que el principal llegat de la Índia quant a filosofies i espiritualitat és que una cosa és la ment i l'altra és la consciència, que ells ho separen una cosa de l'altra. Vostè faria aquesta distinció?
No, científicament no es fa, perquè la consciència és un estat de la ment. La ment són processos diferents que poden donar-se en estat conscient i inconscient. La memòria és un procés de la ment que podem tenir de manera conscient quan expliquem les coses que sabem o de manera inconscient quan, per exemple, conduïm un vehicle, hem après a conduir-lo i lo conduïm de manera inconscient, fins i tot quan pensem en una altra cosa. Però ja que parles de la Índia i de Xina, jo te diria que són dos mons completament diferents. El món xinès, jo he estat a Xina i he estat a la Índia, les dues. Los he conegut una mica los dos de primera mà. El món xinès és un món molt pràctic. El xinès vol aprendre, vol fer, vol treballar per aconseguir coses, s'esforça. Aquí ho veiem en el món nostre, que venen famílies xineses que estan treballant 24/7, com es diu ara molt, lo de 24/7, no? 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. Però la Índia és completament diferent. És un país espiritual. Allà lo important no és fer per estar millor, lo important és resistir per sobreviure i arribar a aquesta nirvana, a aquest altre món que hi ha en algun lloc que no sabem on, però que aquesta creença ajuda molt a sobreviure. I és que és, fins i tot m'atrevo a dir que és necessari, perquè el que jo he vist i el que han vist altres persones que han visitat el món pobre de la Índia és d'un nivell de pobresa tan extraordinari que realment si no tinguessin alguna cosa d'això, jo no sé com farien per sobreviure.
Ignacio Morgado presentant El Espejo de la Imaginació, Ariel. Moltes gràcies, Ignacio, professor Morgado. I per molts anys que puguem continuar parlant de futurs llibres.
Bueno, jo venir sempre a Catalunya Ràdio i particularment al teu programa sempre és un luxe i un plaer. I te dono també les gràcies, Gaspar. Moltíssimes gràcies per promoure les meves idees i el meu llibre. L'únic que intento ja com a professor gran que pentina canes és transferir una mica a la societat el que jo he pogut aprendre també de la mateixa societat.
Gràcies, professor Morgado. Gràcies a les nostres i els nostres oients en nom de la Rosa Silloé, la realització tècnica de la Núria Ventura, la producció i de la Blanca Busquets al guió.